La pluja del mes de març evitarà més restriccions d'aigua aquest estiu. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ho va insinuar ahir al matí de Catalunya Ràdio el conseller David Mascort i avui el govern ho ha confirmat. Les precipitacions dels últims dies allunyen l'enduriment de l'emergència per sequera a les zones més poblades del país, Joan Bota.
Amb l'aigua que ha caigut es descarta haver-ne de portar en vaixell els pròxims mesos i fins i tot s'obre l'escenari a flexibilitzar algunes restriccions com les que afecten les piscines municipals.
Més detalls des del Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
Doncs sí, no s'aixeca l'emergència per sequera, que hi ha bona part del país, però tampoc caldrà anar més. I pel que fa a les piscines, el govern està estudiant la petició que els hi ha fet arribar la Federació i l'Associació de Municipis per poder omplir les municipals durant l'estiu.
Mentrestant, a l'Alt Empordà es continua investigant qui hi ha al darrere del sabotatge de tres pous d'aigua claus per abastir poblacions com ara Cadaqués o Roses, sobretot a cara a aquest estiu. Tenim alguna pista nova, Girona, Laia Claret?
Doncs per ara no. Bon dia. Dimarts a la nit hi va haver una concentració de pagesos a Castelló d'Empúries en contra de les captacions d'aigua dels aqüífers, però hem parlat amb Unió de Pagesos i ens expliquen que van estar escortats pels Mossos en tot moment al punt de concentració i que el sindicat desconeix l'autoria d'aquests actes. Mentrestant, els Mossos continuen investigant què va passar i des del Consorci d'Aigües de la Costa Brava especifiquen que segurament els pous no es podran reparar abans de l'estiu.
Mentrestant, els 69 bolivians retinguts en un creuer al port de Barcelona seran deportats.
El grup ja ha estat traslladat en un espai de trànsit del port on es faran els tràmits per expulsar-los al seu país.
Anem al port de Barcelona, Joan Garcia.
Els ciutadans bolivians són en un espai acotat de la terminal. Ara esperen embarcar en un ferri que ha portat la companyia MSC de Livorno i que ara mateix veiem que està atracant el moll adossat i que els farà d'allotjament mentre es fan els tràmits d'estrangeria. El creuer amb què van venir ja ha salpat i a l'accés a la terminal hi ha familiars que ho viuen amb angoixa.
No quiero hablar una cosa que no sé de quién ha comprado el billete, cómo lo han engañado, hasta no poder yo hablar con ella una vez que yo hable, porque yo también estoy molesto por la sorpresa que me está dando como padre de familia. Me siento muy mal. Ver a tu hijo de la cubierta y que te esté gritando, que te diga papá, sácame de aquí, es algo muy doloroso.
Tot això el dia en què l'OTAN celebra el seu 75è aniversari enmig de crides perquè Europa es rearmi.
L'aliança té la mirada posada a la guerra d'Ucraïna i també al possible retorn de Donald Trump a la Casa Blanca.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, avui a la celebració a la seu de l'OTAN el missatge principal del secretari general Jens Stoltenberg ha estat pels Estats Units per recordar-los que necessiten Europa més que mai, defensa de l'aliança davant d'una possible victòria de Trump que torni a posar en qüestió els vincles transatlàntics en el tercer any de guerra a Ucraïna. Kiev ha dit avui que no vol arruïnar la festa d'aniversari de l'OTAN, però que el que necessita dels aliats són més sistemes de defensa aèria.
Israel suspèn els permisos als soldats de les unitats de combat i augmenta el nombre de reservistes cridats a files. Com es justifica aquest moviment, Jerusalem, Roser Oliver Olivella?
Doncs perquè a Israel creix la preocupació després que Iran hagi anunciat que respondrà a aquest atac en què van morir 13 persones, 7 de les quals membres de la Guàrdia Revolucionària. Com a mesura preventiva, Israel està distorsionant el servei de GPS a tot el país per dificultar qualsevol atac amb míssils o drons guiats.
De tornada a Catalunya, avui hem tingut nova mobilització dels funcionaris de presons que aquest matí han bloquejat els centres de Brians 1 i 2.
Ho han fet per protestar contra els sindicats de presons a qui retreuen que hagin anat també aquest matí a la reunió convocada pel Departament de Justícia.
I aquesta trobada com ha anat? Departament de Justícia, Sara Canyete?
Doncs Departament i sindicats no es posen d'acord ni en valorar com ha anat aquesta reunió. Pels sindicats, una decepció. Diuen que no hi havia ni les mesures concretes ni urgents que demanen i acusen el govern de fer una cortina de fum a espera que passin les eleccions. Pel departament, en canvi, fan una valoració positiva, diuen que el diàleg es manté obert i que així podran seguir treballant.
I en la pàgina política, el president Pere Aragonès anirà dilluns a Madrid, al Senat, a defensar la llei d'amnistia.
El debat l'ha convocat el PP per atacar la llei, però Aragonès, en declaracions a Ser Catalunya, diu que no es vol perdre el que ha qualificat d'aquelarre. Així ho justifica.
Com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust.
I atenció a aquesta notícia. Tenim la condició que ha posat el propietari de la casa de Francesc Macià a Vallmanya, al Segrià, per cedir l'immoble. és que li permetin aixecar una tanca contra els conills a les seves finques. Una exigència que ha agafat l'administració a contrapeu, Lleida, Estela Bussoms.
Bàsicament perquè requereix informes favorables de diferents departaments de la Generalitat que encara no han arribat i sense aquests informes l'Ajuntament d'Alcarràs no ho autoritzarà. El resultat és que 3 mesos després de l'acord entre administracions per comprar i rehabilitar Cal Macià encara no s'hi ha fet res i això preocupa perquè la casa es continua degradant.
Quan faltin 20 minuts per les 3 als esports, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents novament de Luis Rubiales. La jutge no el citarà a declarar fins a mitjans de la setmana que ve.
Així ho han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia a Madrid aquesta emissora. Rubiales, recordem que l'investiguen per suposat desviament de fons en la seva etapa al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol. I ens centrarem també en el Barça-Maccabi d'aquest vespre al Palau, partit de la penúltima jornada de la fase regular de l'Eurolliga i pel qual s'ha preparat un dispositiu especial de seguretat. El podreu seguir al partit a 8:45 a la transmissió de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, bé, doncs accidents ja variats fan la guitza. D'una banda us trobareu 2 quilòmetres a la P7 a l'Ampolla, sentit nord, ara sentit Tarragona. Continuen les feines per acabar de retirar un camió frigorífic que ha cremat aquesta nit. Hi ha un carril tallat. 3 quilòmetres més endavant a la P7 a l'Ametlla de Mar, sentit sud, cap a l'Aldea, per obres. I uns 5 quilòmetres a la mateixa P7 de l'Ametlla de Mar a l'Hospitalet de l'Infant, també sentit nord, sentit Tarragona, perquè retira un vehicle accidentat. A més, afegim que hi ha tallada la PP baixa 1489 a Figaró-Montmany, d'entrada a la població, on s'espera una grua de gran tonatge per retirar un camió accidentat i la ronda litoral amb cua de Sant Adrià a tocar el nus de la Trinitat, això a Barcelona, per un altre accident de fa poca estona.
Molt bé, tot això perquè fa la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb la tònica de la setmana, eh? Sol i calor.
Sí, sol i calor, aquest és, sens dubte, el titular avui i els propers dies, però volem continuar insistint en aquesta dicotomia entre la línia costanera, on aquest vespre, aquesta tarda vespre, podria començar a aparèixer alguna primera boira a la meitat sud de la costa i això s'intensificarà demà i també de cara al cap de setmana. I la dicotomia brutal serà de les temperatures, perquè dissabte, a més de pols en suspensió, podríem tenir valors a l'interior i en algunes valls pirinenques propers als 30 graus. De fet, a l'interior els podrien superar. I a la línia de la costa quedaran al voltant de 20, és a dir, 10 graus més baixa per aquest aire fresc marítim. Sigui com sigui, però el titular és aquest, sol i calor.
Molt bé, doncs anirem passant la setmana com puguem. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. Les restriccions per sequera no aniran a més aquest estiu. Les pluges dels últims dies permetran evitar l'entrada en emergència 2 a tot el sistema Ter Llobregat i, per tant, queda descartat, com a mínim de moment, que calgui dur aigua en vaixells. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Aquest matí, aquí al Palau de la Generalitat, la Comissió Interdepartamental de Sequera ha analitzat la situació dels pantans després de les precipitacions dels últims dies. Amb els embassaments del sistema Ter Llobregat gairebé el 18% de la seva capacitat i 109 hectòmetres cúbics amagatzemats, el govern descarta aixecar l'emergència. Però la bona notícia és que amb aquesta aigua ja es pot garantir que aquest estiu no augmentaran les restriccions. Patrícia Plaja, la portaveu del govern, ho ha anunciat així.
La pluja dels darrers dies, juntament amb les intervencions quirúrgiques i planificades del govern en la gestió de l'aigua, asseguren no haver d'augmentar el nivell d'emergència les pròximes setmanes i tan important com això. L'augment de les reserves i la marxa de les obres assegura que no s'hagin d'aplicar, no s'aplicaran noves mesures restrictives els propers mesos.
Pel que fa a la petició dels ajuntaments perquè se'ls autoritzi a omplir, reomplir les piscines municipals aquest estiu, encara no hi ha cap decisió presa, però el secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, no descarta acabar cedint.
És evident, ho estem contemplant principalment perquè els municipis ens ho han fet arribar, però també perquè entenem que en l'estadi d'emergència climàtica, també a l'estiu, és evident, igual que em sembla que va passar l'any passat, doncs que haurem de preveure refugis climàtics i, per tant, això s'està treballant.
Pel que fa a les 143 sancions que s'han posat fins ara als ajuntaments per consums excessius, ja se n'han resolt 30 i 24 s'han cobrat.
Doncs on sí que poden tenir problemes amb l'aigua aquest estiu és al nord de la Costa Brava. I és que el Consorci d'Aigües de la Costa Brava preveu que els pous que es van sabotejar ahir a Castelló d'Empúries no es podran reparar abans de l'estiu. Argumenten que hauran de buscar alternatives per cobrir el 7% de mitjana anual d'aigua que aquests tres pous aportaven a una desena de municipis del nord de l'Empordà, com ara Roses o Cadaqués. Laia Claret encara s'està fent l'anàlisi dels danys mentre es busca qui ho va poder fer, oi?
Sí, exacte. Des del Consorci d'Aigües de la Costa Brava expliquen que estan valorant els danys i que la reparació dels pous podria costar 1 milió d'euros. A més, un dels tres pous podria ser que quedés inutilitzat per sempre. Són uns pous que fa temps que generen polèmica. De fet, la comunitat de regants de la Muga ja s'havia mostrat en contra de l'extracció d'aigua de l'aqüífer perquè provoca, diuen, que els pous se salinitzin. Fran Vidal, membre d'aquesta comunitat, recrimina el Consorci que hauria d'haver trobat mesures alternatives fa temps, tot i que qüestiona les formes de l'acció.
Creiem que es podria haver actuat diferent, però sí que és veritat que nosaltres portàvem un temps parlant amb el Consorci per buscar solucions, per no la sobreexplotació de l'aqüífer. Des del Consorci l'única solució era la sobreexplotació de l'aqüífer. Fa un any haurien d'haver buscat altres alternatives per solucionar aquesta falta d'aigua.
També hem parlat amb Unió de Pagesos, que dimarts al vespre van convocar una protesta a Castelló per l'extracció d'aigua d'aquests pous i remarquen que la concentració van estar escortats pels Mossos en tot moment i que no en saben res d'aquesta acció. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra confirmen aquesta emissora que continuen investigant.
Mentrestant, els 69 ciutadans bolivians retinguts en un creuer al port de Barcelona des de fa 3 dies, perquè no tenen els visats en regla, han desembarcat i estan provisionalment en una zona de trànsit de la terminal. Pujaran ara a un altre vaixell que els farà d'allotjament mentre se'ls fan els tràmits d'estrangeria. Segons familiars seus a la capital catalana, els podrien haver enganyat quan van contractar el viatge i ells pensaven que tenien els papers en ordre. Anem al moll adossat al port de Barcelona. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia. Els ciutadans bolivians són en aquest espai de trànsit. Allà se'ls ha comunicat que se'ls denegava l'entrada. Tenen assistència sanitària i d'alimentació i ara esperen embarcar el ferri que els farà d'allotjament. Mentre els tramiten els papers d'estrangeria, s'analitzarà cas per cas en funció de cada circumstància i la legislació aplicable en un procés que serà llarg, segons fonts pròximes al cas. Mentrestant, una desena de famílies dels retinguts viuen amb angoixa la situació. Ens ho explicava en Wilder, pare de 4 fills que venien amb el creuer.
No quiero hablar una cosa que no sé de quién ha comprado el billete, cómo lo han engañado, hasta no poder yo hablar con ella una vez que yo hable, porque yo también estoy molesto por la sorpresa que me está dando como padre de familia. Me siento muy mal. Ver a tu hijo de la cubierta y que te esté gritando, que te diga, papá, sácame de aquí, es algo muy doloroso.
I en Luis, el seu nebot, també va embarcar al Brasil amb unes intencions concretes.
Su deseo era seguramente darnos una sorpresa y visitarnos. Y de paso, a lo mejor él iba a conseguir una oferta de trabajo, porque él tiene su profesión.
Mentrestant, ja ha arribat el ferri que farà les funcions de vaixell allotjament. Ens fa avançar amb aquell que es va fer famós l'1 d'octubre per uns altres hostes. Aquell era el Moby Dada. Aquest se li assembla molt, també té el cas decorat. Es diu Moby Orly.
A tot això, l'OTAN commemora avui el seu 75è aniversari amb més reptes que l'any 1949, quan tot just començava la Guerra Freda. Ucraïna reclama armes perquè té dificultats al camp de batalla i Rússia afirma obertament que ja se sent en confrontació directa amb els aliats de l'OTAN. L'altre front obert són els Estats Units i el seu compromís incert amb Europa, especialment si Donald Trump torna a la Casa Blanca al novembre. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. En expansió i en alerta per Rússia, l'OTAN ha celebrat avui 75 anys amb els 32 ministres d'Afers Estrangers aliats, banda militar, el Tractat de Washington en una vitrina i un pastís.
Today we celebrate the 75th anniversary of the...
I el secretari general Jens Stoltenberg amb un recordatori pels Estats Units a qui en un escenari de potencial victòria de Trump recorda que necessiten Europa més que mai.
I don't believe in America.
No crec en Amèrica sola, igual que no crec en Europa sola.
Crec en Amèrica i Europa juntes a l'OTAN perquè som més forts i més segurs junts.
We are stronger and safer together.
L'OTAN es prepara per aportar a Ucraïna ajuda militar a llarg termini i ha discutit avui els plans amb el ministre d'Afers Estrangers Dmytro Kuleba, que reclama sistemes de defensa aèria Patriot als aliats.
I don't want to spoil the birthday party.
No vull arruïnar la festa d'aniversari, però el meu missatge avui són Patriots. Salvar vides ucraïneses, salvar l'economia ucraïnesa, salvar ciutats ucraïneses depèn de la disponibilitat de missils. Subministrar Patriots depèn dels aliats. En tenen molts.
They have plenty of them.
L'OTAN discuteix un fons de 100.000 milions en ajuda militar per Ucraïna pels pròxims 5 anys, sobre el qual espera decidir a la cimera de Washington del juliol.
Mentrestant, sobre el terreny a Ucraïna, com a mínim 6 civils han mort en un doble atac de l'exèrcit rus sobre Kharkiv, a l'est d'Ucraïna. Entre els morts, hi ha 3 socorristes que han rebut l'impacte d'un projectil mentre atenien les víctimes d'un primer bombardeig. Les autoritats prorusses a les zones ocupades també denuncien 3 morts avui, a mans, en aquest cas, de l'exèrcit ucraïnès. I en tot aquest context, Alemanya reestructurarà el seu exèrcit perquè sigui més àgil i perquè estigui més preparat per una eventual guerra. El ministre de Defensa alemany indica que la reforma també planteja una potencial reintroducció del servei militar obligatori. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit federal alemany, la Bundeswehr, s'ha de transformar per estar a punt per a la guerra en qualsevol moment. Així és com el ministre federal de Defensa, el socialdemòcrata Boris Pistorius, ha argumentat la reestructuració anunciada avui, acompanyat per l'inspector general de l'exèrcit.
Tothom sap que l'amenaça sobre Europa s'ha intensificat. Tothom ha de tenir clar que defensem el nostre país i els nostres aliats, i amb aquest pas tornem a deixar clar que ningú hauria de tenir la idea d'atacar-nos com a territori de l'OTAN.
Part de la reforma té a veure amb la fusió dels comandaments amb l'objectiu d'agilitzar la capacitat de reacció i també la interlocució amb l'OTAN. El ministre ha reconegut que la reforma també té en compte una potencial reintroducció del servei militar obligatori o d'un model híbrid semblant al d'alguns països escandinaus en un futur. Actualment, la Bundeswehr disposa de 180.000 soldats operatius. L'objectiu és superar els 200.000 els pròxims 7 anys. Dels 100.000 milions de pressupost extraordinari aprovat per l'executiu del canceller Scholz fa un any, l'exèrcit federal n'ha rebut la meitat. Els nous submarins no arribaran fins al 2029 i els avions de combat nord-americans F-35 no ho faran fins al 2026.
I en una altra zona de conflicte, Israel no mostra cap signe d'afluixar la posició militar en els diferents fronts oberts. Al contrari, suspèn els permisos de les unitats de combat, mobilitza més reservistes i augmenta la distorsió del senyal GPS per evitar atacs en el propi territori. Ho justifica, en part, per l'anunci de represàlies de l'Iran arran de l'atac de dilluns a Damasc, atribuït a Tel Aviv. Jerusalem, Roser Oliver, Olivella, bon dia.
Bon dia. Avui molts israelians han vist amb sorpresa com els seus telèfons mòbils els deien que estaven a Beirut o al Caire. Es tracta d'una distorsió intencionada del servei de GPS que Israel ha extès a bona part del país per dificultar qualsevol possible atac amb míssils o drons guiats des de l'estranger. És una precaució davant les amenaces de revenja de l'Iran per l'atac de dilluns atribuït a Israel contra un edifici annexa a la seva ambaixada a Damasc. Hi van morir 13 persones, de les quals 7 eren membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana. La preocupació per aquestes amenaces a Israel és alta, com ho demostra que l'exèrcit hagi suspès els permisos a totes les tropes de combat i hagi augmentat el nombre de reservistes que presten servei a les forces aèries. Per aquest vespre s'ha convocat una reunió extraordinària del Gabinet de Guerra.
I mentrestant, al front de Gaza augmenta la por dels habitants a morir d'inanició, Albert Manyà.
L'atac contra World Central Kitchen ha tingut un impacte global en el conjunt de les ONGs i s'està frenant l'arribada d'ajuda humanitària, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Mar Benseny, directora de programes de l'Institut Novak i vocal de la FEDE.cat, que agrupa les ONGs catalanes.
Per qüestions de seguretat, diverses organitzacions, des de que es va cometre l'atac, van començar a retirar, a paralitzar la seva feina, les seves tasques d'ajuda, d'enviar aliments i altres materials humanitaris a Gaza.
Intermón Oxfam denuncia que al nord de la franja la gent ingereix menys d'un 12% de les calories necessàries per viure.
Passant 4 minuts d'un quart, una pausa i de seguida una nova jornada de mobilitzacions dels funcionaris de presons.
Catalunya migdia.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Eufòria, els nervis estan a flor de pell. Aquesta setmana, en Rangel i la Lluna s'ho jugaran tot a dalt de l'escenari. El seu destí serà a les vostres mans, amb les vostres votacions. Les nits de divendres són d'eufòria. Divendres, cinquena gala a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts. Revifa la crisi a les presons catalanes. Els sindicats surten decebuts de la reunió amb el Departament de Justícia. Asseguren que les seves reivindicacions estan lluny del que els proposa el govern. En canvi, el Departament fa una valoració positiva i parla de diàleg obert. Tot plegat al mateix dia en què hi ha hagut una protesta simbòlica d'un grup de funcionaris abrians que se senten traïts pels seus propis sindicats. Anem a la Conselleria de Justícia, on s'ha fet la reunió. Martí Cuní, Sara Canyete.
Valoracions oposades d'aquesta segona reunió entre tècnics del Departament de Justícia i sense la presència dels càrrecs i els representants dels sindicats de presons, això després de reprendre les negociacions aquesta setmana. El Departament valora en positiu que el diàleg es manté obert i que avui han constituït una taula de treball per valorar propostes més concretes, mentre que els sindicats diuen en surten decebuts i avisen que no es tornaran a reunir si el Departament no pot oferir mesures que consideren urgents i que creuen que han de ser d'aplicació immediata per rebaixar el malestar entre la plantilla i garantir la seguretat a les presons. Acusen el govern de voler dilatar el procés fins que passin les eleccions. Carlos Membrado és representant de IAC Catac.
Ens han promès moltes coses, que farien una comissió al Parlament. La promissió al Parlament no es pot fer actualment perquè no hi ha Parlament que valgui. O sigui, ens sentim una miqueta enganyats. Després han parlat de que posarien tot el que calgués per aconseguir la jubilació anticipada. Tot han sigut bones paraules, però els tècnics amb els quals hem treballat avui no deixen de demanar de la conselleria.
De fet, només començar la reunió, dos dels cinc sindicats han marxat i tots ells insisteixen a demanar la dimissió de la cúpula del Departament de Justícia. En aquest context, a més, hem de recordar que a primera hora d'aquest matí un grup de treballadors del col·lectiu Marea Blava ha protestat davant de les presons de Brians 1 i Brians 2 i avisen que seguiran fent accions fins que no hi hagi aquestes dimissions.
El president Pere Aragonès tornarà dilluns al Senat per defensar l'amnistia. El Partit Popular ha forçat un altre debat, com el de l'octubre passat, amb tots els seus líders territorials. I Pere Aragonès és una oportunitat d'or per enfrontar-s'hi, Albert Prat.
Sí, el PP ha fet valer la majoria que té al Senat per tornar a convocar la Comissió de Presidents Autonòmics i per exhibir la seva ofensiva contra l'amnistia. La sessió de dilluns cau en plena precampanya i Aragonès ha dit a Ser Catalunya que hi anirà per rebentar els plans dels d'Alberto Núñez Feijóo.
Si el PP el que volia era convertir doncs, aquesta sessió de dilluns en un aquelarre com, no?, contra el govern de l'Estat espanyol, com va intentar fer-ho l'altra vegada els hi vam espatllar, i escolti'm, com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust.
El PP ja enviarà els seus quadres territorials i la primera que ha confirmat que hi anirà és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Estamos en contra de la corrupción que supone que unos políticos borre los delitos a otros. Y eso en Madrid, claro que pasa factura, porque los madrileños son los que están pagando y van a seguir pagando toda esa factura para que por 7 votos sigan ustedes desguazando España.
Els populars han impulsat aquest debat amb l'argument que l'amnistia té un impacte directe a totes les comunitats. El text que es votarà diu que la llei és un atemptat més greu contra la seguretat jurídica de la història recent i que suposa la destrucció de la unitat de l'Estat espanyol.
I mentrestant, Junts per Catalunya veu el 12M, les eleccions, com el dilema d'escollir entre Puigdemont o Sánchez, i crida als no independentistes a confiar-los també al vot perquè són la garantia, diuen, per defensar els interessos de Catalunya, Núria Oriol.
El secretari general de la formació, Jordi Turull, insisteix que votar el PSC suposa directament que el PSOE governi a Catalunya i, apel·lant a la participació i al vot útil, s'adreça a tots els electors que no voten habitualment partits independentistes, reclama que confiïn i votin el projecte de Junts per poder lluitar de manera efectiva per les necessitats dels catalans.
El dilema de les eleccions del 12 de maig és Puigdemont o Sánchez. No Puigdemont o Illa. No. Salvador Illa exercirà de delegat del govern de fer el que li deixin fer.
El candidat del PSC, que manté la seva ambició de guanyar sobre acords amb totes les forces que no siguin d'extrema dreta i amb Junts, admet que té canals oberts, però no amb Carles Puigdemont. Són declaracions de Salvador Illa a Ràdio Televisió Espanyola.
Jo parlo amb el seu partit. Jo sóc un home de projectes col·lectius, no de lideratges messiànics ni individuals. Jo represento un espai polític. Jo parlo amb les formacions polítiques.
Ara bé, Junts descarta fer president Salvador Illa, referma que només preveu un govern netament independentista, però tampoc garanteix els vots d'entrada a un executiu liderat una altra vegada pel republicà Pere Aragonès. Caldria parlar del full de ruta del projecte, ha assegurat Turull.
Tot això pel que fa a les eleccions catalanes del 12 de maig. Però pel que fa a les europees, el PSOE recupera el tema de la memòria democràtica, un dels que més rèdit li va donar a les eleccions generals per confrontar PP i Vox. Avui el govern de Pedro Sánchez ha anunciat que denunciarà a Europa i a l'ONU la regressió en memòria democràtica a les comunitats on governen els populars i l'extrema dreta. Precisament avui, Sánchez ha visitat i s'ha fotografiat a Cuelgamuros davant les obres d'exhumació de víctimes del franquisme. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. La Moncloa escala l'ofensiva contra el PP i Vox. A principi de setmana ja va anunciar que els portaran al Tribunal Constitucional.
Lo que pretende el Partido Popular, obligado por Vox, es blanquear la dictadura.
I avui fan un pas més. Denunciaran davant l'ONU i altres institucions europees les lleis de concòrdia que els governs de PP i Vox han impulsat a l'Aragó, al País Valencià i a Castella i Lleó i que eliminen plans d'obertura de fosses, suprimeixen espais de memòria i eviten parlar de cop d'estat. La Moncloa creu que vulneren el dret internacional i vol portar el debat al Parlament Europeu. Coincidint amb les eleccions, el PSOE intenta desgastar el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i Sánchez recupera l'ofensiva que ja li va servir el 23 de juliol. Justament avui, i acabat d'aterrar de la seva gira pel Pròxim Orient, el president espanyol, el primer que ha fet és trepitjar Cuelgamuros. Ha visitat les exhumacions que s'estan fent a 160 víctimes del franquisme, la visita ha indignat als familiars que denuncien que ells encara no hi han pogut entrar.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15 de la tarda. Gairebé la meitat dels contractes laborals que anuncia la plataforma Infojobs a Catalunya són indefinits. Una proporció que ha crescut des de la reforma laboral i que suposa el doble dels que s'oferien l'any 2021, Pilar García.
I també es disparen les vacants de contracte fix discontinu, que creixen més d'un 50%. Són dades d'un informe d'Infojobs i ESADE. La professora Anna Ginés, autora de l'estudi, destaca que amb la reforma laboral s'està reconduint una situació que no era normal.
Baixa el nombre de contractes temporals i jo penso que això és una bona senyal. Tenim un mercat de treball amb un pes tan elevat dels contractes temporals, això era algú inaudit. És una dada que, si la compares amb altres països de la Unió Europea, la taxa de temporalitat espanyola era exageradament elevada.
L'estudi també destaca que hi ha més dones que homes que busquen feina a Infojobs i que estan més preparades. 6 de cada 10 candidats amb titulació superior són dones, però després la realitat del mercat laboral és una altra.
Tot i estar, diguéssim, més ben formades, després la seva presència en el mercat de treball és una presència desigual en comparació amb la dels homes, no? També relacionat amb la presència en llocs directius, bretxes salarials, etc, etc.
Entre les ofertes de llocs de treball més ben pagats que s'anuncien a Infojobs, destaquen les d'informàtica i telecomunicacions.
A Catalunya, un de cada 81 catalans té un trastorn de l'espectre autista i any rere any la prevalença és més gran. Des de la Federació Catalana d'Autisme denuncien que aquesta condició no està reconeguda en cap cartera de serveis socials i que les persones afectades per autisme veuen vulnerats els seus drets fonamentals. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. De fet, al món els casos d'autisme han crescut un 250% en 10 anys i no se sap l'origen d'aquest augment perquè no es destinen recursos a la investigació d'aquest aquest trastorn. Des de la Federació Catalana d'Autisme, Neus Pallarols reclama a les administracions que reconegui aquest trastorn de manera específica, ara això no existeix, i que es doti de recursos a les famílies que ara mateix han d'acudir a entitats socials o a serveis privats perquè el sistema públic està col·lapsat.
Aquí dins la cartera de serveis socials nosaltres hem d'estar reconeguts com un servei amb serveis amb necessitats específiques i amb personal especialitzat. Han de fer un treball interdepartamental perquè l'autisme abarca totes les àrees de la vida i que l'autisme no desapareix quan et fas gran, sinó continua durant la vida adulta. Llavors aquest treball entre departaments és primordial.
Un exemple seria el cas de les escoles on els infants amb aquesta condició autista no tenen el suport necessari per seguir el dia a dia a l'escola i, per tant, tampoc se'ls permet fer activitats extraescolars o anar de colònies. Reclamen una figura d'un acompanyant que sigui expert en autisme per donar suport a les persones durant tota la jornada escolar.
En punt, 2:45 PM, 3 mesos després de l'acord entre les administracions per comprar i rehabilitar la casa de Francesc Macià a Vallmanya, al Segrià, encara no s'ha fet res. Segons l'Ajuntament d'Alcarràs, l'operació està encallada perquè el propietari actual de l'immoble hi posa condicions. En concret, vol tancar les finques que cultiva perquè no hi entrin els conills a fer-hi destrosses i no vendrà cal Macià fins que no li autoritzin aquesta obra. Lleida, Estela Bussoms, els tràmits es van retardant i la casa es va degradant.
Això és el que denuncia la plataforma Salvem Cal Macià, que és la que més pressió ha fet en els darrers anys per aconseguir que es preservi la casa. L'autorització de la tanca que exigeix el propietari requereix informes d'Acció Climàtica, Territori i l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això, el portaveu de la plataforma, Ferran Dalmau, entén que la pilota continua estant a la teulada del govern.
El que ha de fer la Generalitat és accelerar el tràmit, perquè el que no pot ser és que ens ho estiguem prement tot amb una patxorra considerable quan la casa s'està deteriorant a marxes forçades.
Una degradació assegura que s'ha accelerat arran de les últimes pluges. A tot això, l'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, diu que no farà cap pas endavant sense els preceptius informes favorables del govern i, per tant, de moment, l'actuació a la casa s'ha frenat.
Clar, nosaltres el problema és aquest, que no hi podem entrar en aquests moments a apuntalar perquè no és propietat de l'Ajuntament i fins que això no estigui, doncs no podem començar-hi a actuar.
Segons l'alcalde, Cultura està pressionant perquè la resta de departaments accelerin els tràmits, però la conselleria de Natàlia Garriga no ho ha confirmat.
I es crea a Catalunya un nou segell hoteler que aplega establiments petits o mitjans ubicats en llocs embancant. Es dirà Grans Hotels de Catalunya i neix amb una trentena d'hotels. Barcelona, Mireia Sala.
Grans Hotels de Catalunya sorgeix de la unió de marques Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels i vol destacar la tradició catalana d'hostaleria. La nova marca comença amb 32 hotels petits o mitjans a la costa, muntanya o a les ciutats de Girona i Olot, però l'objectiu és arribar als 50 hotels d'aquí a 5 anys i ampliar amb establiments de les comarques de Tarragona, Barcelona i Lleida. Jordi Mies, president del grup Grans Hotels de Catalunya, destaca quines característiques tenen aquests hotels.
Gastronomia, territori, voluntat de servei, atenció personalitzada, on els propietaris, en la majoria dels casos, són els mateixos que tenen i gestionen els clients. En una època on ens trobem ara mateix, on només es parla de la importància de la intel·ligència artificial està molt bé, però on hi haurà el valor diferencial serà en el servei que cadascun dels nostres hotels doncs mirarà de disposar.
Yacine Boallala, director de l'hotel Torre Mirona de Navata, explica quin tipus de clients tenen.
Estan més tranquils a fora d'aquestes temporades, amb estades més llargues, amb un interès cultural molt més especial, amb ganes de descobrir... Jo el que dic és de generar capilaritat en el territori, és a dir, no van només en aquells nodes centrals on hi vol anar tothom, sinó que volen descobrir els poblets.
Un dels trets característics dels hotels del nou segell és la gastronomia. La majoria tenen un equip de restauració propi i fan receptes tradicionals de cuina local o de cuina creativa, fetes amb productes de proximitat.
Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hem trobat l'invent perfecte per les teves tardes.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carol.
Un programa que t'ensenya noves frases fetes en català.
No tinc la gamba per maioneses.
Que et fa pensar en les preguntes més transcendentals.
Nen, tu ets més d'eslip o de boxer?
O en els dilemes científics més rellevants.
Vaig provar a ficar-me al comandament del cotxe al costat del cervell i vaig comprovar que s'obria quan més lluny estava.
El seu cap amplifica els senyals.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Que bé que s'hi està la tarda.
Catalunya migdia.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules són paraules.
Paraules sonores.
Paraules obertes.
Paraules fins i tot trencades. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
L'última aventura de Mortadelo i Filemó, París 2024, veu avui la llum. És un còmic inacabat que l'editorial Bruguera ha decidit publicar tal com el va deixar Francisco Ibáñez quan va morir. 20 pàgines que, amb els dibuixos, el llapis sense color i el guió escrit a màquina amb l'Oli Betty que sempre feia servir Ibáñez. Valeria Obareda.
Com explica la seva filla, Núria Ibáñez, el que es veu és el que l'autor va deixar l'últim dia abans de morir al damunt de la taula.
La obra inacabada quedó encima del tablero. Decidimos hacer un libro que todo el mundo pudiera ver este proceso creativo que hasta ahora había quedado oculto, con lo cual será una agradable sorpresa y descubrimiento.
I la directora editorial de Bruguera, Gemma Xiol, parla d'un còmic que ens ajudarà a descobrir el procés creatiu d'Ibáñez.
Sin lugar a dudas es el magos del humor más emotivo, que pone punto y final a una larguísima trayectoria de Ibáñez. Y además yo diría que es historia viva del cómic porque nunca hasta ahora habíamos tenido una perspectiva tan privilegiada del proceso de trabajo de Ibáñez.
El llibre va acompanyat d'una pila que ha escrit per l'especialista en Ibáñez, Jordi Canyissà.
És un dibuix molt ben perfilat, molt ben acabat. Te n'adones de la capacitat que tenia Ibáñez amb 87 anys de seguir dibuixant, el plaer que sentia dibuixant, perquè si no, no t'entretens a dibuixar tot això d'aquesta manera, no?
París 2024 explica les aventures de Mortadelo i Filemó a la capital francesa, on intenten salvar els Jocs Olímpics d'un atac amb drons.
El manga està consolidat a nivell global i especialment a casa nostra, on va assolir nivells enormes de popularitat gràcies a l'anime emès a TV3. Tothom sap que ve del Japó, però existeixen moltes teories sobre el seu origen exacte. És precisament en les arrels del manga on posa el focus una exposició que s'estrena avui a Madrid. En Jordi Brascó ha anat ja a visitar-la.
Tots coneixem aquesta melodia de les lluites de bola de drac, però també les de Tori el Ninja, Ranma o Cinturó Negre. L'anime, és a dir, el manga animat, va arrasar a Catalunya als 90, però la primera vinyeta de còmic japonès publicada a l'Estat, a la revista Cavall Fort, data de 1968. L'exposició L'art del manga, que s'estrena avui a Madrid, indaga en l'arribada del fenomen a Espanya, però també en els seus orígens al Japó. L'expert Oriol Estrada ha assessorat una mostra amb obres ben singulars.
Són peces algunes molt especials de segles XVII, XVIII, XIX i de principis del segle XX que ens ajuden a explicar una mica aquesta història, no? Coses que realment poques vegades hem vist a Occident.
Els orígens del manga han estat sempre sota debat, però totes les teories tenen el seu espai a l'exposició. El que sí és una certesa és el seu futur.
Alguna gent pensava que era una cosa que passaria de moda i tot el contrari. És una cosa que ha anat creixent, que segueix creixent. Ja anem fins i tot posant l'ull també a Corea i a la Xina i estem mirant molt el que fan allà a nivell de vinyetes i a nivell d'animació.
Un manga que, malgrat que es va crear en una cultura molt específica com la japonesa, ha aconseguit globalitzar-se gràcies especialment a un procés d'humanització de les històries que s'hi expliquen després de la Segona Guerra Mundial.
Oriol Pla, Cabo San Roque, Jordi Casanovas i Les Impossibles són alguns dels imprescindibles de les produccions catalanes del temporada alta d'aquest 2024, Marta Vives.
Sí, 8 seran estrenes absolutes, entre les quals Gola, d'Oriol Pla i Pau Matas, creadors de l'exitosa Travi. Una reflexió sobre el que la societat ens fa desitjar, com ens ha explicat Oriol Pla.
Per aquest torturant desig de voler-ho aconseguir tot i de voler-li agradar a tothom, veiem a vegades nosaltres immersos en aquesta societat i com això genera més patiment que una altra cosa, no? Que és anar omplint un forat que mai serà omplert del tot.
Pel que fa a les estrenes internacionals, la temporada alta acollirà el nou espectacle de la Veronal i la primera col·laboració entre Isabel Huppert i Romeo Castellucci. A més, la producció de temporada alta Història d'un senglar es representarà el 12 de juliol al Festival d'Avinyó i es convertirà en la primera obra íntegrament en català que s'hi podrà veure. Salvador Sunyer ha parlat de fet històric.
Fa una gran il·lusió i posa simplement el català al costat de les llengües de cultura que hi haurà el gran festival europeu.
La temporada alta d'enguany se celebrarà des de finals de setembre fins al 8 de desembre.
What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
Això que sentim, una nova adaptació del Ripley de Patricia Highsmith, destaca entre les novetats de la setmana a les plataformes. S'estrena avui a Netflix, Marc Garriga.
Adapta el llibre L'enginyós senyor Ripley i el famós estafador a qui en el seu dia van donar vida a Alain Delon o Matt Damon, ara és Andrew Scott, el capellà fictici que despertava passions a la sèrie Fleabag, nominat al BAFTA aquest any per Desconocidos. També a Netflix arriba la gran exclusiva, una sèrie que recrea amb Gillian Anderson la d'Expediente X, com la BBC va obtenir l'entrevista amb el príncep Andreu sobre la seva amistat amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. A Movistar Plus aposten per Muertos SL, dels mateixos creadors de Qui no hi quien viva, però ara centrats en una funerària on brilla l'humor de Carlos Areces, i Apple TV Plus s'estrena demà Sugar, una sèrie d'intriga amb molts girs i sorpreses amb un detectiu privat interpretat per Colin Farrell.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Encara pendents de Luis Rubiales i també de Joao Félix.
El davanter del Barça vol seguir el club la temporada que ve, ho ha dit en una entrevista a Gigantes, i ha demanat un fitxatge pel Barça. I aquí coincideix amb Xavi, el de Bernardo Silva.
EAE Business School patrocina aquest espai.
De seguida sentirem i escoltarem Joao Félix, també Joan Laporta i Xavi, però abans, ho dèiem ara amb l'Òscar, pendents encara de Luis Rubiales, i fins a mitjans de la setmana que ve, o a partir de mitjans de la setmana que ve, de fet, no hi haurà citació perquè Luis Rubiales comparegui davant la jutgessa de Majadahonda, segons han dit fons del tribunal aquesta emissora. El que sí que hem pogut escoltar són les explicacions de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol als micròfons de la Sexta, Marcos García.
O sigui, a Rubiales l'investiguen, recordeu, per suposat desviament de fons i irregularitats en contractes durant la seva etapa al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol. La seva réplica, així com en general, com a concepte, és no a tot.
Yo le contesto con toda la educación y la firmeza también, porque quiero que quede claro que yo no me he llevado una mordida, que quede claro, creo que la gente que me conoce, mis amigos y especialmente mis enemigos lo tienen claro. Y estamos en una sociedad, o en una sociedad mediática, yo no quiero a la gente de la calle meter en esto, donde la presunción es de culpabilidad, no de inocencia. Con algunos, con otros no, con otros dos o tres días se deja de hablar. Entonces, lo que yo le quiero decir es qué problema hay en que yo a un empresario de la hostelería le diga aquí podéis construir hoteles.
Recordeu, ahir van detenir Rubiales a la seva arribada a l'estat espanyol, però de seguida el van posar en llibertat després de dues hores. També ha parlat del petó no consentit a Jenny Hermoso en la celebració del Mundial de Futbol. El resum de Rubiales és que Hermoso va canviar el que va dir en un primer moment del relat para acabar denunciando.
No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Es que no hay más que verlo. Yo he ido por la calle y lo que me expresa la mayoría de la gente es que no hay nada. Yo solo hablé 10 segundos o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. Si eso es una coacción, cualquier conversación entre personas es una coacción.
Perquè et facis una idea de la quantitat de tentacles que té el cas Rubiales, la constructora que va contractar la Federació Espanyola de Futbol per les obres de l'estadi de la Cartuja ha anunciat fa una estona que farà una auditoria interna exhaustiva. I és que la jutgessa investiga si Rubiales i el seu amic i exfutbolista Nene van cobrar més de 500.000 d'euros en el que es coneix com a mordides, suborns, topinades, digue-li com vulguis, d'aquesta constructora. És a dir, suposadament Rubiales i el seu amic haurien cobrat 500.000 d'euros d'una empresa que facturava 4 milions d'euros a la federació.
I les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol han estat impugnades just després de ser convocades per al pròxim 6 de maig.
Ho ha fet Miguel Galán, que és qui ha destapat tota aquesta situació, president de l'escola d'entrenadors Senafe, que argumenta tota una sèrie de punts pels quals, segons ell, aquesta convocatòria va contra el reglament vigent. Per exemple, com ha estat plantejada, pel perfil de l'assemblea, pel gènere dels seus membres, diu que hi falten dones, per exemple. Per cert, el periodista Carlos Herrera ha confirmat aquest matí allà a la COPE on ell treballa, que es presentaran aquests comicis.
I ens acostem al final de la fase regular de l'Eurolliga i avui es juga un Barça-Maccabi al Palau Blaugrana. Faltant només dues jornades per a aquest final de la fase regular i les vistes ja estan posades en els possibles rivals de cara als play-off. Però abans, Ernest Macià, toca superar el rival d'aquesta nit.
Doncs sí, el Maccabi de Tel Aviv, que juga tots els partits a Belgrat, no juga mai a casa, juga, per tant, en terreny neutral i, tot i així, té opcions de play-off. Cal pensar que si jugués la majoria de partits a casa, Tel Aviv, doncs segurament seria un dels quatre millors d'aquesta Eurolliga i, per tant, el d'avui és un partit molt complicat. És l'últim del Barça al Palau Blaugrana en fase regular i, per tant, el Barça busca guanyar per almenys mantenir el factor camp, és a dir, ser un dels quatre primers al play-off, és a dir, jugar el partit de desempat a casa. El que sentirem és Nico Laprovittola parlant a la prèvia d'aquest Barça-Maccabi.
Ellos tienen mucho poder ofensivo, ¿no? Nosotros tenemos que poner mucho énfasis en nuestros errores defensivos, en intentar minimizarlos al máximo y en ataque no volvernos locos, ¿no? Sino que tener paciencia, hacer que ellos defiendan, que sufran en defensa y bueno, nada, cuidar mucho nuestro rebote.
Tot això és el que podrà passar a la pista, però fora de la pista també és important el que pugui passar i el que s'està preparant perquè hi ha fortes mesures de seguretat preparades i, Ernest, a més, una denúncia als Dracs.
Doncs sí, els Dracs es queixen perquè ells van reunir amb el club sempre que ve el Maccabi i hi ha mesures especials i aquesta vegada doncs no serà menys. No es podran lluir pancartes de suport al poble palestí. Normalment, sempre que ve el Maccabi es requisen algunes banderes palestines. És veritat que alguna passa el filtre i acaba entrant al Palau Blaugrana, però avui les mesures seran més fortes. El Maccabi ha arribat envoltat de cossos de seguretat, de gossos policials, agents secrets de la Mossad i, evidentment, hi haurà també un desplaçament de seguretat privada del Barça, de Mossos d'Esquadra. Per tant, avui al Palau Blaugrana, diguem-ne que l'entorn serà complicat. Esperem que ningú prengui mal i que tot vagi bé, com pràcticament sempre, tot i que insistim a la prèvia, hi haurà protesta dels grups d'animació perquè no es poden expressar lliurement.
Doncs aquest Barça-Maccabi començarà a 8:45, com sempre, el podreu seguir a la transmissió que farem de bàsquet a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes. Per cert, encara en bàsquet, l'alè del Madrid, Rudi Fernández, ha anunciat avui que a final de temporada deixa el bàsquet. Rudi, que avui fa 39 anys, aspira a tancar la seva carrera amb els Jocs Olímpics de París. Seguim al Barça, en aquest cas parlem de futbol perquè el president Joan Laporta continua mimant Xavi Hernández, el tècnic. L'últim elogi l'ha rebut en l'acte de presentació de Xavi com a nou ambaixador de la Fundació Blaugrana, Ramon Salmurri.
Sí, Xavi ja és el nou ambaixador de manera oficial de la Fundació del Barça, tal i com veu avançar el Barça reservat. Laporta no amaga el seu desig de retenir Xavi a la banqueta blaugrana i va mimant l'entrenador, per exemple, en aquest acte privat que va tenir lloc ahir a l'Auditori Blaugrana i del qual el club n'ha distribuït imatges i so.
És motiu d'orgull veure com una llegenda del nostre club com tu, doncs esdevé o serà anomenat ambaixador. Volem que segueixi sent la llum que d'alguna manera il·lumina a tants i tants barcelonistes, Xavi, que t'admirem i que t'estimem.
Quan em veig relacionat amb l'escut del Barça, a mi se'm posa la pell de gallina. Per mi, representar el Barça del que sigui, la satisfacció, l'honor és meu. Per mi, estar al Barça és un regal de vida.
Ja ho hem sentit, un dels jugadors de l'equip, Joao Félix, en una entrevista amb el Gerard Romero Gigantes.
On ha parlat del seu futur al Barça. Altra vegada, Joao Félix ha dit que voldria seguir vinculat al Barça, però segurament el tema més sucós és quan ha parlat del seu compatriota Bernardo Silva, el futbolista portuguès del Manchester City, un Bernardo Silva que hem explicat ja que en moltes ocasions de la seva carrera, i especialment els últims anys, va boig per vestir la samarreta del Barça i que el mateix Joan Laporta no amaga el seu desig de vincular-lo al Futbol Club Barcelona. Doncs bé, ha explicat Joao Félix que parlen amb Bernardo Silva del Barça i de Barcelona. I per mi, Laia, el moment més significatiu és quan Joao Félix ha explicat que fins i tot Bernardo Silva li pregunta per temes fiscals.
Pues traerlo, que lo traigan, que lo conoces, ¿no? Has visto jugar
un poco.
Bueno, y como persona aún mejor. Si ahora los jugadores duran hasta 35 o 36 siendo titulares en los mejores equipos.
¿Tú has hablado con Bernat de Barcelona o no?
Sí, me pregunta cómo son las cosas aquí, cómo es el clima, ciudad, de temas fiscales también, porque él es muy preocupado con todo eso.
Molt preocupat, Bernardo Sina, pels temes fiscals. Doncs sí, és interessant aquest apunt, com deia el Ramon Salmurri. I la recomanació d'avui? La recomanació d'avui és blaugrana, perquè és el nou episodi del Barça Reservat, on aquesta setmana doncs, sabreu, per exemple, quan costa una llotja VIP del nou Camp Nou. Ja us avancem que són preus alts. El club està comercialitzant els espais exclusius que tindrà el nou estadi per avançar ingressos, per pagar les factures de les obres de l'estadi. En total, el club espera ingressar al voltant de 160 milions d'euros pel lloguer d'aquestes llotges dels pròxims 10 anys. Però, a banda, el Reservat també coneixereu en quin punt estan les relacions entre la Porta i el màxim mandatari al PSG, el que l'AFI, i aquí també us podem avançar algun detall, com per exemple, i us ho podeu imaginar, que aquestes relacions són una mica tenses. Aquest nou episodi del Barça Reservat el trobareu a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A Girona, avui últim entrenament, i és que aprofitant l'absència de Lliga aquest cap de setmana, Eduard Solà, podeu relaxar-vos una mica perquè Mitchell, el tècnic, ha donat ara 3 dies de descans als jugadors.
Un cop va acabar el partit de diumenge passat contra el Betis, els jugadors en el mateix vestidor, després de la celebració, van demanar 4 dies de festa al seu entrenador Mitchell per celebrar que havien aconseguit 3 punts importants de cara a l'objectiu de classificar-se per la Lliga de Campions de la pròxima temporada, però Mitchell només els en van concedir 3. Això vol dir que avui han fet l'últim entrenament i no tornaran a l'activitat fins dilluns de la setmana que ve, aprofitant que aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga. Aquesta setmana només han entrenat 3 dies i avui han fet l'últim entrenament de la setmana amb un partit amistós contra el filial. El pròxim partit de Lliga del Girona serà dissabte de la setmana que ve al camp de l'Atlètic Madrid, que és un dels rivals que té el Girona en aquesta lluita per entrar a la Lliga de Campions. Al camp de l'Atlètic Madrid hi jugaran el dissabte a les 2 del migdia, sabent que l'Atlètic Madrid és el quart classificat i que té 7 punts menys a la classificació.
I a l'Espanyol se li escapa definitivament Nico Malamed. No és oficial, però des d'Almeria, el Canal Sur, ha explicat públicament que el jugador i el club, l'Almeria, ja haurien signat l'acord definitiu, Sergi Andreu.
Sí, era un secret a veus que Nico Malamed no continuaria a l'Espanyol. No va acceptar l'oferta de renovació del club blanquiblau fa ja uns mesos i el 30 de juny queda lliure. El novembre ja va transcendir l'interès de l'Almeria i ara, pel que diuen, des d'allà l'acord està tancat. Contracte de llarga durada amb el club andalús, 6 temporades i un sou alt, força més alt que el que té aquí o del que l'Espanyol li podia prometre en un futur. Això sí, d'entrada, Malamed haurà de jugar a segona divisió amb l'Almeria, com a mínim la temporada vinent. I abans, no arribem al 30 de juny, intentarà ajudar l'Espanyol a pujar a primera en aquests 9 partits que li queden a l'equip. D'altra banda, el club blanquiblau ha informat avui que Rubén Sánchez té un esquinç al turmell dret, serà baixa diumenge contra l'Albacete, i que Pol Lozano, que encara es troba amb molèsties musculars que li van impedir jugar contra el Burgos, és ara mateix dubte també per jugar diumenge.
Fem una pausa i quan tornem, una nova sèrie esportiva amb Gervasio Defer com a protagonista.
Catalunya migdia. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Si el teu fill és un apassionat d'Eufòria i té entre 9 i 14 anys, aquest estiu té l'oportunitat de viure el seu gran somni. Torna l'Eufòria Campus. Les colònies d'estiu inspirades en el programa d'èxit de TV3 i 3CAT. Diversió, cant, ball i molta, molta música. Inscriviu-vos-hi a euforiacampus.cat. Les places són limitades. Eufòria Campus. L'estiu no havia sonat mai tan bé.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I com us dèiem, Gervasio Defer serà el protagonista d'una sèrie. De fet, ell serà el leitmotiv de la ficció, perquè qui assumirà el seu paper és l'actor Òscar Casas. El rodatge començarà ara, al CAR de Sant Cugat, i Marta García ha pogut parlar amb l'assessor tècnic de la sèrie.
Que no és altre que l'exgimnasta i ara tècnic de la Federació Catalana, Adrià Alonso. No deu ser fàcil fer de Gervasio Defer el gimnasta, ni tampoc de Herbie, la persona. Però pel que fa al campió, Òscar Casas s'ha preparat a consciència i el paper d'Adrià Alonso ha sigut clau.
El que faig és com explicar certs temes tècnics de gimnàstica, de competicions, de la sala antiga, metodologies d'entrenament, i després paral·lelament estic com a entrenador de l'Òscar Casas, tant a nivell de preparació física general com el desenvolupament a nivell tècnic, perquè ell, quan faci el rodatge, pugui fer diferents escenes que englobin, doncs, això, accions tècniques de gimnàstica, una paloma, un peix, etc.
Han fet unes 10 sessions abans de començar el rodatge, però la tasca d'Alonso encara no acaba. L'objectiu és que Òscar Casas parega un gimnasta de veritat.
Estic amb l'Òscar per corregir, doncs, algunes cosetes que de cara a la càmera, doncs, quedin millor, que semblin, doncs, que és en Herbie, que és un gimnasta de veritat. I a part també anat entrenant algun actor més, que fa de Víctor Cano o d'Andreu Vivo.
El Gran Salto és el títol de la sèrie que farà altres player, però si voleu aprofundir ja en la figura de Gervasio de Fer, recordeu que teniu disponible a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT un rècords, el podcast d'històries de l'esport, dedicat a ell i estrenat fa uns mesos. I avui també ha pogut formar part d'una ficció, la Laura Colell, en aquest cas, però, no era cap sèrie, sinó que la Lliga ha fet un simulacre d'emergència que aplicarà en situacions d'urgència sanitària que puguin donar-se a la grada mentre s'està jugant un partit de futbol.
Una, dos, tres... Ah! No se mola, caballero, no se mola.
Por favor, manteca la calma.
Por favor. Es una chica embarazada.
Todo el mundo que pueda caminar, que suba las escaleras.
Un gol i celebració a Mallau que acaba amb aficionats accidentats, com heu pogut escoltar. Una dona embarassada amb ansietat, un home ferit, un altre a qui cal reanimar per una parada cardíaca. Aquests han sigut els protagonistes del simulacre que ha tingut d'escenari al camp de l'Espanyol. Tècnics d'emergència sanitària de la Creu Roja han atès aquests afectats, que eren interpretats per actors. L'objectiu d'aquest simulacre pioner a nivell mundial és formar els caps d'emergència i seguretat dels 42 clubs de la Lliga que estaven presents avui. El responsable dels serveis mèdics de l'Espanyol, Narciso Amigó, dona molta importància a saber atendre aquestes urgències.
No puede ser que en un estadio haya incidentes sanitarios que no se resuelvan. El Espanyol, que se ofrece a estos eventos, es muy sensible al tema sanitario. Claro, hemos tenido un jugador que ha fallecido, que es Dani Jarque. Entonces eso nos hace muy sensibles y hace que reforcemos todos los temas sanitarios.
Per llei, tots els estadis, tant de primera com de segona, tenen un operatiu sanitari disponible per donar assistència a les emergències. Seguim al futbol. Aquesta setmana us hem explicat que la Premier està disputadíssima, però al Calcio la situació és ben diferent. L'Inter ho té tot de cara per endur-se l'Scudetto, una temporada marcada també pel protagonisme català i amb una certa influència blaugrana, Montserraia.
Ens referim a la bona feina de l'exjugador del Barça, Thiago Motta, que com a entrenador del Bologna l'ha convertit en l'equip revelació de la Sèrie A. El tècnic italo-brasiler de 41 anys ha situat el Bologna en zona Champions, quart, a 2 punts de la Juventus, tercera, quan falten 8 jornades per al final. L'equip de Motta fins i tot va eliminar l'Inter de la Copa. Els interistes, però, lideren amb 79 punts la classificació de la Lliga amb 14 punts per sobre del segon, el Milan, i tercer és la Juventus amb 59 punts. A Bologna ja assumien a certificar la classificació per a la Champions, una competició que no han jugat mai.
Sono contento del momento que stiamo attraversando perché arriviamo.
Estic content pel moment que estem vivint perquè podem competir contra qualsevol equip amb qui ens enfrontem. Estic content perquè els nois segueixen el camí i saben perfectament com hem arribat fins aquí i per què. I ara hem de gaudir el moment amb la màxima concentració, atenció i esforçar-nos com sempre al màxim.
Impegnar-se com sempre al màxim.
Un altre exblaugrana, el català Joan González, és un fix del Lecce. I un altre exblaugrana, el jove defensa Jan Oliveras, de 19 anys, s'entrena tot sovint amb el primer equip de la Roma, tot i que juguen pels juvenils. De Rossi l'ha convocat en alguns partits aquesta temporada, però encara no ha debutat amb el primer equip.
L'AM de Lleida es troba un pas de jugar als play-offs d'ascens a la màxima categoria femenina del futbol estatal, però Isaac Vilalta, la bona situació esportiva contrasta amb l'estat de les instal·lacions del club.
Exacte, l'AM juga a l'estadi Requesens de propietat municipal, però segons denuncia el propi club, el seu estat no és bo. En un comunicat, l'AM carrega contra l'Ajuntament per aquesta i d'altres qüestions. Asseguren que encara no han cobrat les subvencions que se'ls deu, fa temps que reclamen que es canviï la gespa artificial i ara afegeixen, expliquen que hi ha rates al gimnàs del club, que fins i tot l'entrenador del primer equip se n'ha trobat alguns matins quan fa servir aquestes instal·lacions. Des de l'Ajuntament responen amb un altre comunicat en què, en canvi, Remarquen el compromís de la institució amb el club i afegeixen que l'última reunió entre les dues parts, celebrada el 14 de març passat, va estar marcada per un clima cordial. De fet, des del consistori expliquen que les subvencions que rebrà l'AEM aquesta temporada seran més altes i arribaran als 65.000 euros. Respecte a l'estat de la gespa artificial, l'Ajuntament afegeix que a dia d'avui compleix amb les condicions requerides.
I avui a Barcelona s'ha presentat una de les curses populars amb més tirada, la cursa del Corte Inglés, que enguany Arnau Mercader presenta novetats tant a la sortida com a l'arribada.
Exacte, més de 14.000 persones ja s'han inscrit a la cursa, que aquesta 44a edició presentarà dos petits canvis. Un serà la sortida, que seran sortides esglaonades, i l'altre serà l'arribada, que hi hauran dos carrils perquè els corredors puguin acabar amb força el recorregut. La cursa continua amb el seu vessant solidari. Enguany, la Fundació Catalana Adela, Miquel Vall, serà l'entitat beneficiària. L'organització l'ha escollida per ser l'única entitat que acompanya les persones afectades amb vela i les seves famílies a Catalunya. Entre qui donen suport a la cursa destaquen Juan Carlos Unzué, Robert Lewandowski, Sandra Paños o Miqui Núñez.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Seguim ara al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.